Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, www.istocat.com.
El desconeixement de la nostra història és un perill preparat expressament perquè nosaltres acabem convertint-nos en bojos, ens acabem incendiant. La manipulació de la història, a més de donar cohesió al poder, a més de fortificar el poder i de bloquejar-lo contra futures veleïtats i paranoies separatistes, el que fa és que a nosaltres ens desarma també físicament i emocionalment, i fa que en una hipotètica història nostra ens acabem convertint en enemics múltiples. Vaig veure fa molts anys un documental de les formiguetes, i el que m'ha explicat de les formiguetes en una conferència històrica, perquè és molt significatiu. Jo vaig quedar molt impressionat que hi havia unes formigues negres que atacaven el formiguer de les formigues vermelles i agafaven els ous i se'ls emportaven en el seu formiguer. I quan decidien fer una guerra, perquè les formigues prenen decisions també, encara que no els ho penseu, prenen decisions, si no tindríem. No dormen mai, no fixa't que les formigues no dormen. Bueno, jo no he vist mai ningú, no, cap sobre un coixí, Però no dormen, sempre prenen decisions. Doncs, quan van decidir fer la guerra en el formiguer de les vermelles, els ous aquests, ja els havien alimentat, anaven endavant per atacar i destruir. I els altres no pensaven que destruïen el seu formiguer, es pensaven que destruïen el formiguer. I això és el que les formiguetes castellanes són amb les formiguetes catalanes. I si no, fins i tot els independentistes ara som a Madrid, formant part de l'estructura d'estat, quan no són els independentistes i són els nacionalistes, quan no són els nacionalistes i són els federalistes. Sempre estan a Madrid remenant bolla, i això fa que decisions supremes que afecten el futur del nostre país no es puguin prendre, perquè els de Madrid no se'n parlin i aleshores ens torna una pilota bastant destinada, com serà segurament aquest estatut que ens tornarà. No? Però això també va bé perquè ens fa pensar i ens fa que tot plegat. Tot plegat ho volia reconduir també cap al tema d'Amèrica. No? Fins ara tenim com una mena d'aversió a parlar d'una descoberta catalana d'Amèrica. Un llibre que vaig llegir també fa uns anys deia: els catalans podem figurar entre les grans nacions del món perquè no vam tenir res a veure amb el descobriment i colonització d'Amèrica. Un intel·lectual català que a començament de segle que es va desenvolupar, veieu com podem formar part entre les nacions del món. També ens ha anat molt bé això del descobriment d'Amèrica per atacar aquests espanyols tan dolents, perquè són ells els genocides. Seran molt bé. Nosaltres, catalans, el comerç, el negoci, el pacte. Mentida, podia. A Catalunya, quan Catalunya era una nació potent, els reis es mataven de pares a fills i de cosins en cosins, no? Hi havia el veiem ara als Estats Units, des del suïcidi de Kennedy, en Kennedy es va suïcidar, doncs aquí també els reis també caien del cavall. En Kennedy una bala, veu aquella bala que eren tantes voltes, doncs aquí que passava igual, uns cavalls que sempre mataven el rei que mai anava sol. Doncs això hem de començar a assimilar-ho, perquè amb el descobriment d'Amèrica jo penso que no ens estem tirant pedres sobre la nostra taulada. Jo parlo del descobriment d'Amèrica no de l'extermini, ni del genocidi, ni de les amenaces indiscriminades dels indis. Parlo d'una gesta nàutica, d'una gesta científica. Clar que això va tenir conseqüències mortíferes per als individus d'allà, però és que nosaltres som la conseqüència mortífera també a la vegada de la colonització romana. I ningú se n'adona, ningú deixa, ningú escolta cop de cap sota la paret, oi? Nosaltres hem desenvolupat una mena d'orgull fictici sobre això que hem conservat la nostra llengua. Això ho sentim, és a dir, no pobres fars europeus, no poden conservar la seva llengua. Però nosaltres fa més de 1000 anys que l'hem perdut, la nostra llengua, eh? La nostra llengua, el català, és un xapur real, una mena de catanyol, format l'any 1000, entre l'ibèric i el llatí. És com si ara us dic a aquesta gent que diu perquè nosaltres som els catalanes. Si això s'arriba a consumar i tot Catalunya i nosaltres els catalanes conservamos nuestra lengua, que s'està donant també, sobretot des del Foro Babel i des d'alguns sectors preocupants de l'espanyolisme del PSC-PSOE. S'està donant, el Foro Babel s'està dintre del PSC-PSOE. Aquesta gent ja està dient que la llengua de Catalunya és el castellà. Nosaltres hem creat aquest mecanisme d'autodefensa, que també és un autoengany, com tants altres que hem creat, per no assumir la realitat, que és que hem conservat la nostra llengua. La nostra llengua, la nostra llengua, i la llengua dels habitants d'aquest país, que durant milers de milers d'anys, va ser una llengua molt pròxima a l'esquera, el que se'n diu l'ibèric, la van perdre sobre el segle XII, el segle XIII, eh? I també hem de ser conscients d'això. Estem utilitzant la història, fixeu-vos els arguments de la història, per acabar sucrimant la nostra consciència personal i col·lectiva. I amb el descobriment d'Amèrica, jo faig un gran esforç per recuperar això com a consciència, no com a medalla. No com a medalla. El que passa és que en la situació conjuntural de Catalunya en aquests moments política és molt interessant tenir una mena d'ensenya, una mena de bandereta, una bengala per disparar per dir, estima, ei, som aquí, tenim algun dret. Fixeu-vos en nosaltres. I no ho podem fer amb el rector de la Corona, oi? No ho podem fer amb un jugador de la fama. Vostè, algú se'n recorda d'en Vostè?
Sí.
Sí. Però ves a la Xina i digues, tu diu no, algú li dius, Vostè? I digues, però no explica. Ho podem fer amb Lluís, que en Lluís era un independentista. Aquest sí que era independentista radical. Aquest sí que era independentista radical. Ho podem fer amb Lluís. Ho podem fer amb en Dalí, si en Dalí realment fos un catalanista, no? Però poca cosa més. Aleshores, el tema d'en Colom és transcendental per dir al Monell, en aquells moments, el màxim exponent de la ciència, de la navegació, de la nàutica, de la cosmografia, el coneixement de l'exploració de l'univers, les millors cartes nàutiques, l'Atlas d'en Cresques del 1375, és la fotografia més extensa i preciosa del món conegut fins llavors. Avui el que fan a la NASA ho feien nosaltres al segle XIV. Doncs és cridar l'atenció sobre el món. I ell, senyores i senyors, som aquí i estem intentant reconquerir la nostra història, no com una mena de pretensió, orgull estèril i esterilitzador, sinó com a un ésser vivificant, el coneixement. No són conceptes aquests. Si ens introduïm una mica en el nostre interior, penseu que el que dona raó a les nostres vides és el que sabem. Si tinguéssim la ment en blanc, estaríem estirats en un llit amb una xeringa que ens posaria el menjar. Quanta gent hi ha, si no? I què volen? Morir-se. Per tant, el nostre cos pot tenir una vida com un organisme animal, però el que realment ens orienta, ens fa triar el camí que hem de seguir, amb la persona amb qui hem de viure, amb qui volem tenir els fills, de quina opció política votar, a quina escola portar els nostres fills amb coneixement. I això jo penso que és el que dona finalment sentit, almenys a mi i a molts de nosaltres, d'una forma inconscient. I és això el que vull recuperar, la història com a coneixement, com a forma viva d'activar les nostres vides i de saber que ens ajudin a deslliurar-nos d'aquests parents que s'han posat únicament per exterminar-nos com a persones i com a col·lectiu. I torno a dir, potser per acabar, i després deixaria vosaltres que feu preguntes molt concretes, si voleu, si no ens anem a convenir, que ja estem preparats, o a dinar sobre l'escolliment d'Amèrica. Això ha fet que hagi dedicat 20 anys de la meva vida, 20 anys de la meva vida, a buscar informació per explicar-me el govern en català i que tots els components d'aquella armària en catalans, que tots van sortir de Catalunya, que aquí es van estar, perquè aquí era l'únic lloc a tota la península on hi havia gent cosmogràfica i ciència naval. A Castella no hi ha un sol mapa de navegar fet en tot el segle XIII, en tot el segle XIV, en tot el segle XV, i el primer que s'atribueix a un castellà és el 1528, en tal Diego Rivero, que segurament era un primer. El 1528. Per tant, quan en Colom agafa cosmògrafs per l'Amèrica, si no n'hi havia castellers, doncs els havia d'agafar. Quan en Colom creia uns pilots preparadíssims per travessar l'Atlàntic, si a Castella n'hi havia escoles de pilotatge ni de navegació, d'on havien de sortir aquests pilots? Si en Colom, algú diu que s'orientava amb tota una sèrie de marins experts a navegar per l'Atlàntic, si a Castella no tenia ni les Canàries encara eren castellanes, d'on havien de sortir aquests grans experts per navegar per l'Atlàntic, eren aquests portuguesos que van venir a Catalunya amb el rei Pere IV i es van quedar aquí com eren els anes els tan famosos que no eren andalusos, que eren portuguesos. Tota aquesta ciència nàutica que havia de permetre aquest pas exclusiu a Amèrica, a través de la navegació, de la cartografia, de les llotges, de les mercaderies, de crear un imperi mercantil a Amèrica, d'on havia de sortir? De l'Elba. De l'Elba. De la conquesta de Mèxic. Algú diu que estic sonat perquè penso, no? I bé, és una forma, però entenc que per la gent que no pensa, una persona que maneguem molta informació, es digui sonat, perquè el que no acceptarem mai és que jo sóc tonto, eh? El que no acceptarem mai, però potser aquest és el pilar, no, tonto, però a veure, no sé què hi ha, i vull saber què hi ha. Si us hi fixeu, no sé si us hi heu fixat mai, però la conquesta d'Amèrica és una conquesta naval. Resulta que en Cortés intenta amb els seus homes conquerir Mèxic per terra i no se'n surt. Se'n surten a la famosa nit trista, se'n van, roben tot el que volen, alguns s'ho peguen, amb boles que portaven, se'n van cap a l'interior i allà tots els homes extremenys, perquè Cortés portava una cosa, o sabeu, si m'equivoco, una història oficial, perquè no, no eren extremenys tots. La majoria eren extremenys. Fabriquen 13 bergantins. Home, clar, quan penses, a on van a fer aquests extremenys a improvisar graus? I tu penses, hòstia, clar, a les drassanes de casa, que és igual, cos, no? Un mirall. Aleshores, interessa també explicar amb tots els exius aquestes coses per ser conscients del que va passar. No? Tota la infraestructura de Mal era aquí, les grans drassanes també eren aquí, les ordres, perquè no estan més ara dels Pirineus per construir naus, es donen aquí. No talleu més enllà, estem gran sense boscos. O sigui que hi havia una construcció infinita de nou. Penseu també, jo vinc d'Arenys de Munt, Arenys de Munt, no es deia Arenys de Munt, el segle XV, es deia Sant Martí d'Arenys, i abraçava tot el que és actualment el terme d'Arenys de Mar i el d'Arenys de Munt. Doncs resulta que a partir de tot el que arriba d'Amèrica, Arenys, el barri de Mar creix el triple del barri de l'interior i s'independentitza, que és la primera independència d'un poble de Catalunya que sabem al segle XVI, d'un poble de la costa respecte a un altre. I tu llegeixes com es fa la independència i ningú la va anar a matar ningú. Són acords. Escolta, hem de defensar la costa, vosaltres no la volem deixar, ja la defensarem. Hem de pujar missa, no la volem pujar. Hem de guardar el bestiar, no la volem guardar. Hem de fer una armada per atacar els turcs, vosaltres no voleu baixar, ja la farem. Doncs vinga, fem això i vosaltres no ens pagueu impostos, però ja els pagarem nosaltres. Però és molt interessant veure com se separen els poblets d'una manera civilitzada. I això potser podríem aprendre de cara a com ens hauríem de separar alguna vegada d'aquests pobles que darrere de la màscara de la democràcia, la llibertat, la paz, la solidaritat, l'únic que s'amaga és el genocidi disfressat. No? I això sí que ens hauria també de fer pensar. No? Doncs bàsicament el que vull dir és que amb aquesta xerradeta la investigació que jo faig sobre el descobriment d'Amèrica té molt més sentit si realment interpretem la història tal com era el segle XV. No és estrany que en Colom, de la família del Colom de Barcelona, una família de bisbes, una família d'ardiaques, una família d'almirallis, una família de capitans, una família de cosmògrafs, una família de diputats, una família d'ambaixadors, una família de tresorers, una família de grans tallers, en un moment donat decideixen donar a tots de quan pagar una expedició per anar a Amèrica. Qui ho havia de fer? Un planero que no és, que no se li coneix ni un estudi, que és un plebeu, que no ha navegat mai. Aquest senyor havia arribat a Catalunya, ningú el coneix, però enganya Déu i a sa mare, i enganya Ferran el Catòlic, el rei del segle XV, més important, més maliciós, més perspicaç del segle XV. I el rei diu, que no veig firma aquí, qui tens el rei, vale, firma, vinga, adelante. Ens ven amb la història pensant que són subnormals. I no, realment, us intento amb els arguments que reconstruïm també la nostra dignitat intel·lectual. No pot ser que el segle XV un telecanya sigui el representant del rei, perquè un virrei no és un títol només. Un virrei és el representant de la figura, la persona, l'autoritat i el poder real en un ésser, en un individu. És com si un forner d'aquí, un forner, agafem un forner, i quan el rei Joan Carles no pugui anar a trobar totes les famílies d'Europa i va fer un forner d'aquí. Però segurament aquest home tindrà estudis ja. però és que el gendres no l'entenien. O quan els Estats Units han de fer un atac a l'Iraq, el forner, aquest senyor d'aquí del forner, va aquí i dirigeixi totes les herbes. És manicomial, doncs ens estan fent creure en una història manicomial. I l'única finalitat que hi ha és per exterminar la nostra capacitat de raciocini. Perquè si no tenim un mínim de referents per pensar, per situar-nos en el món, sempre estarem fent voltes en el món. I això realment és desarticular-nos com a poble, desmoralitzar-nos com a poble i exterminar-nos també com a consciències vives. I em sembla que és un discurs molt llarg, no era això més del que se m'havia demanat, però sí que penso que sense això que us explico avui, no, la investigació que estàs fent no té massa sentit, seria la investigació d'un llampant, no? Catalunya, poble de cadena, sense ni una nau, sense ni un exèrcit, és que no existia ni com a reina, eh? No s'ha fet això, Catalunya no era ni un regne. I en canvi prepara una de les gestes més grans de la història de la humanitat. Està clar que hi és d'aquesta manera. Tots els que intentem reconstruir la nostra història som visionats. Però si realment la construïm amb uns elements més pròxims a la veritat, sense la distorsió dels nostres genocides multiseculars, amb un mínim de dignitat personal, amb tranquil·litat espiritual, contrastant les fonts, surt una història molt diferent. I comença a tenir sentit que Barcelona, un dels ports més importants del Mediterrani, gestiona tota aquesta empresa. Que els mercaders catalans, que són per tot el món, perquè a més de 100 consulats per tot el món, de catalans, i sigui. Que l'exèrcit català, i sigui. Que l'imperi naval català, i sigui. O és que l'imperi de Huelva tenia alguna infraestructura? L'imperi de Badajoz, l'imperi de Càceres, tenien infraestructura naval, nàutica, militar i comercial? No. No en tenien, i a més, si us hi heu fixat i llegiu algun llibre del segle XVI, Castella està superempobrida, i tot allò de la picaresca, la gana, la fam, la gent emigrant, i a més encara hi ha allò de la honra. Els nobles castellans no poden treballar, com ara, no? No fa gràcia, és que és traumàtic, perquè mentre ells no treballen, algú ha de treballar per ells. No, i això em sembla que en som molt conscients, no? La gent que estem sensibilitzada en segons quins temes. Algú ha de treballar. La virolla ha de sortir del lloc. Bé, doncs, allò és com ara, i a mi em sembla bastant igual, eh? I després encara hi ha un altre element, i amb això sí que hauria acabat, i és que no sempre hem tingut nosaltres aquesta visió esterilitzadora del nostre passat. Hi ha un senyor que va dir, aquests tios ens escolten tots els documents, ens esperen, ens apoderen, fan que l'aviació bombardegi la població civil a l'hora de dinar. Estan després de la guerra durant 12 anys acusallant a Déu i a sa mare, després de la no fer desaparegut pel curat del cul. Perquè com això es grava, vull que tingui ben clar, ben clar el que ha passat. Però resulta que quan tu vas i dius, escolti, que ells no tenen sense el cubat, perquè no ens els trobem, de bon rotllo, de bon rotllo. I diuen, que vienen los ladrones, que vienen los ladrones. Sí o no? No, tota la raó. Que vienen los ladrones. I tu dius, però què passa aquí? S'han tornat paranoics. Però resulta que això no va veure un senyor al segle XVII. I va dir, quan jo vull definir l'ànima de Castella, l'ànima de la Castella arrogant, l'ànima de la Castella que va pel món amb el bon rotllo de la pau, la llibertat, la justícia, la llibertat, però agreuja tothom, fa mal a tothom i ho rebenta tot, què fa? Crea Don Quijote de la Mancha. Un senyor que de tant de llegir llibres mentiders i plenes de falsedats i de mentides, s'acaba creient que les seves paranoies són la realitat. I quan va pel món ja no veu la realitat, veu les seves paranoies. Confon les seves paranoies plenes de mentides, falsedats, errors, adulteracions, falsificacions, tergiversacions, interpolacions, i etcètera. S'ha acabat creient, i el seu món són aquells llibres que s'ha acabat creient, com ara nosaltres sempre estem dient. Però com es poden creure totes aquestes coses, no? Doncs perquè la informació que reben els fa d'aquesta manera, no? I ja hi veurem un senyor, ja veurem un senyor que va anunciar, i penso que ja fa hora que ens perdem els complexos i ens incidirem, és el problema, vull dir, no és un problema d'interpretar ben bé o ben malament, El poder polític l'hauria de definir en terminologia terapèutica. Escolti, vostè diu que no som una nació, doncs home, i s'ha acabat. I potser amb un bon informe mèdic amb 10 metges internacionals. Mentre negociem coses que afecten la nostra personalitat més profunda, estem perduts. Estem perduts i sempre perdrem, perquè ells són molt més. Són molt més i, per tant, és com anar negociant de vent que perdràs. No cal anar, i per mi és que no té sentit negociar amb algú que saps que t'estafarà. Si fins i tot et dius que hi ha el divorci, ho digues. Vull dir que, bé, vull deixar-ho aquí, amb aquestes reflexions, i en tot cas, no sé si tenim temps, Oriol, podem obrir un torn de paraules per aprofundir, si voleu, en aspectes més concrets de la meva recerca, no en aquestes generalitats o línies motrius, per si algú vol destapar alguna cosa. No? En tot cas, jo sí que ho deixaria aquí. Us vull agrair moltíssim que no abaixeu la guàrdia i que un dia com aquesta de l'Hispanitat, encara que l'Hispanitat sigui una festa totalment català, intentem canviar-ho, perquè intentem, encara que s'hagi fonamentat, també que celebra la guàrdia civil a tu, la festa de Déu, Pilar, home, una altra mà de Déu catalana, catalana amb la mentalitat catalana d'una persona normal, jo com si n'hi hagués hagut un dia de festa, tots ho entenem. Aleshores, estic més tranquil. No, n'hi ha hagut, no sé. I sí que hi ha hagut, no m'enganyo, perquè sí que hi és, però intento que les conseqüències de l'extermini no m'afectin la ment. Afecten les relacions humanes, les relacions polítiques, les relacions socials, les relacions econòmiques. Però abans la meva ment, no, si puc, però igual que la impressió humana, intento que no afecti la meva ment. No? Però vaja, afecta, no? Però, voldria, però això feia al final, no? Voldria deixar-ho aquí i això, que fins i tot l'altre estat, que la Verge de Pilar fins i tot és l'altre lloc en Espanya. Sort que no és Sant Jordi. Sort i el dia, penseu, el dia que la Guàrdia Civil us pegui i us duri dient, parleu català! Mentre no li donem aquesta gent, aquesta idea, que confonguin el castellà amb l'espanyol i no amb el català, encara tenim un mínim d'esperança per escapolir-nos pel primer forat que trobem. Però, bàsicament, jo el que voldria és resituar aquestes coses així, intentar aportar alguna mica de llum per la reinterpretació del passat, per resituar la Catalunya del segle XV com una gran potència, amb el virregnat i l'estructura política catalana i Amèrica semblant, amb l'imperi naval, amb tot el comerç, i a partir d'aquí obrir la possibilitat amb això, amb el benentès, que això podia ser verídic, donar una mica d'una via o una bomba o un valor d'oxigen que diguem a la possibilitat que tot es pogués haver gestat, tot el tema d'Amèrica es pogués gestar aquí, i que no hem interpretat simplement perquè no hem sabut destriar el gra de la palla ni la palla del cor. I així és. Ho deixo i us cedeixo la paraula. Gràcies per venir i gràcies per mantenir-vos desperts encara en aquest programa polític actual. Dues coses. Primer, no hi ha ni un sol document, ni un sol rastre, ni un sol indici per més remot que sigui, que ningú sigui jueu. S'interpreta que com que s'amagava, com que s'amagava, el que passa és que jo ja fa 20 anys que dic que ningú no s'amagava, un virrei es pot amagar, no n'en nomi. Un virrei, governador general, capità general, papà, aquesta presidència, un obviat, i dirà, no vols s'amagar, i aquesta mare, el senyor Gerdi Tutu, l'altre, alguna cosa. El senyor Maragall, s'amaga d'alguna cosa. Potser, podria dir, però tothom quan a darrere es va venir sabia qui era, qui era el seu dòric, qui era el seu fill, tothom. A més, si informes que he pogut amagar, com és que porta tots els seus germans, els seus fills, els seus nets i els seus nebots a governar amb ell? Si vols anar a amagar, el primer que fas és amagar el teu entorn. O sigui que l'on no s'amagava ni es podia amagar de res perquè està en nòmina. I a més, jo explico que això és fruit de la manipulació sensor. O és que només tocaran el port de sortida? Un senyor que li portes un llibre i el vols manipular de l'abast, només tocarà el port de sortida? Evidentment, un altre dels indicis clars que sabem que l'origen de Colom està manipulat per la maquinària sensor és que cada sensor de cada llibre que retoca li tapa l'origen, i per això un diu milanès, un altre diu venecià, un altre diu genovès, un altre diu napolità, un altre diu portuguès, un altre diu francès, un altre diu anglès, i això ens indica, no són prou sabàries, tant com després de mort, no podia retocar els llibres, entens? Llavors, els llibres continuen retocant després de mort. Fins i tot hi ha un llibre, editat al segle XVIII, que diu que en Colom va ser rebut per Ferran el Catòlic a Nàpols, que és l'únic llibre que ho diu. Però com si tots els llibres i totes les cròniques expliquen que en Colom va ser rebut a Barcelona, aquest, com se li va ocórrer inventar-se que va ser rebut a Nàpols? Perquè ell, a l'autor, no se li va ocórrer, se li va ocórrer el censor que havia de tapar el nom de Barcelona. Primera cosa, eh? Un virrei, governador general, capitat general, el millari, cap superior de l'audiència, cap del crisi reial, no es pot amagar de cap de les maneres. L'oculta la maquinària transversadora de la història. I el segon lloc, el tema de la joia. Se sap que la reina Isabel va empenyorar unes joies per la conquesta de Granada. I aquestes joies els va empenyorar els marquès de Barcelona i de València. Hi ha tota la documentació de la reina aportant la joia a aquests banquers i comerciants, i a canvi d'això li donen uns diners. Què passa, doncs? Se sap que la reina de Bèlgica, la reina Castella, empenyora una joia per la conquesta de Granada. Com que els castellans volen tenir part activa a la conquesta d'Amèrica, la reina Castella va intervenir i empenyorar una joia per la conquesta d'Amèrica, dient Granada per Amèrica, i ja està, i queda clar. Però, en canvi, tota la documentació coetània que tenim i paral·lela ens diuen que va ser Lluís de Sant Àngel qui va portar els diners. I Lluís de Sant Àngel no era el tresorer de la corona de Castella, sinó el tresorer general de tota la corona de Bèlgica. Algú ha intentat també camuflar això, i ha dit que Lluís de Sant Àngel va portar aquests diners de la seva butxaca. I aleshores intenta, no, si era de la seva butxaca, podia ser un qualsevol, però no, resulta que era el tresorer general de la corona de Bèlgica. Quan Colom torna d'Amèrica li envia una carta explicant tot el que ha trobat en el Lluís de Sant Àngel i ja en Gabriel Francis, que és l'estimat de regions de la corona de Bèlgica. No escriu cap carta per cap castellà, ni el tresorer, ni l'estimat de regions, ni el secretari de la reina, ni res. I torna, com molt bé se sap, a Barcelona. Com és que en Colom torna a Barcelona? A Barcelona se'l rep constitucionàriament. La gent surt a rebre, hi ha una passada tan interessant que sabem per un procés judicial que una parella que es van visitar a Barcelona, una parella de l'interior de Catalunya, van dir, entre la gent sala, el marit va veure una mà. I la dona fot una denúncia, els plets, i gràcies a això, sabem, doncs, que hi ha una gent tan gran, que el diu, hòstia, mira, des de sac de la dona, vaig a tot un parell de claus i el veig per tornar al cap. I la dona enfadada va portar això al tribunal. I gràcies a això sabem que es fa infestat de gent rebent en color, de forma entusiasta. A veure, quin sentit té això? Si en Colom ja estarem sortint, si tots els marians eren andalusos, si van sortir de Palos, si tot va portar a terme a Castella i a Catalunya no ens van deixar i ens van prohibir anar i comerciar-hi, realment, què passa? Que tots els catalans s'havien perdut el seny? Doncs no, és que els llibres estan manipulats i la mostra més evident que era una cosa pròpia, és l'entusiasme col·lectiu de la gent sortint al carrer a celebrar una festa pròpia. I com a tal vista catalana, com són tots els llibres d'història del 15, del 16, del 17 i de la primera part del 18? Que en clar, però hi és. El descobriment d'Amèrica és a llibres com Història del Reig d'Aragó i Contes de Barcelona, Conquestes Navals, el descobriment d'Amèrica. Ara, allà ja diu que en Colom és genovès i que el van fer els castellans. Però fixeu-vos que tot i el retoc que està a dintre de les festes navals dels catalans i a dintre d'un llibre que es diu Història dels Reis de la Corona d'Aragó i Comtes de Barcelona. El paraigua no l'ha pogut tocar. Han canviat. I això ens indica que realment hi ha retocs en història amb aquesta finalitat d'ocultar-la i d'apropiar-se. Aquí acabo. Una senyora de sortir.
No, jo m'estrana que
on el català sempre s'ha parlat avui dia, ja hi ha estudis sociolingüística es tenir en compte perquè d'aquí així en 100 anys desapareixem com a llengua. Imagineu-ho en un lloc a l'altre costat de l'Atlàntic en què els catalans van arribar, van posar l'infraestructura i van anar sent substituïts de mica en mica per castellà. De les Corts de Montsó.
La colonització sí que és castellà.
Bueno, això és la seva opinió.
La majoria dels Castella, per més dir, tenia regions molt pobres. Per tant, a la monarquia, la monarquia de Sava, que aquella gent anés a l'aventura d'Amèrica, va impulsar-la. Així no hi havia tanta necessitat d'anar a l'aventura d'Amèrica de Sava, d'Amèrica de Sava.
Jo respecto aquesta opinió, no és la meva, he explicat tot el contrari, però jo
penso que la colonització hi ha molta part castellana, la colonització de la religió. Per tant, estic parlant de fer.
Sí, no, jo no vull dir que si fossin uns matisos una mica puntuals, podria donar una mica d'argumentació. Només el tema religiós, només vull que sapigueu... Jo només vull que sapigueu una cosa. Els monjos que estan amb Fortes d'Amèrica ensenyen en llengua nativa, fan el catecisme en llengua nativa i publiquen en llengua nativa a despit i malgrat de les reiteratives i amenaçadores ordres de la corona dient que facin el favor de predicar en castellà, d'escriure el catecisme en castellà, de fer les obres de teatre en castellà, de celebrar les festes en castellà i de publicar llibres en castellà. No ho fan mai, fins a finals del segle XVI. Aleshores, això ho faria en castellà. Jo, no cal que em contesteu ara.
Estic parlant ja al segle XVI.
Cristòfor Colom. El segon rei d'Amèrica és en Jaume Colom. I el tercer rei d'Amèrica és en Lluís Colom. Per tant, tres barcelonins són virreis d'Amèrica fins al 1500, a la segona meitat del segle. Només això. M'he contestat també el... I és que a les Corts de Montsó de 1585, els delegats catalano-aragonesos demanen a Felip I, següent de Castella, que faci el favor de tractar els catalans d'Amèrica igual que els castellans. Que havent estat els descobridors, pobladors, evangelitzadors, si podríem fer un cop dur a les Corts de Montsó de 1585, els descobridors, colonitzadors, pobladors i evangelitzadors, ara no disposen dels mateixos càrrecs de poder que tenen els castellans i que volen que els equipari en càrrecs de poder. I el rei diu, aquest. Per tant, hi ha hagut un desplaçament lent i continuat dels catalans d'Amèrica en substitució dels castellans. I això ho estan dient a les Corts de Montsó de 1585. I és normal que passés, doncs perquè a partir de Ferran el Catòlic i de Carles I, els reis d'Espanya són reis castellans, castellanistes, contrarreformistes, fan tancar la frontera, perseguidors de bruixes, perseguidors d'heretges, castellanistes, totes les obres catalanes del set han desaparegut i només ens conservem la versió castellana amb una mica de sort amb el nom real de l'autor. Es van esforçant. I per això he començat dient que havíeu estat a València i Perpinyà així, perquè avui dia, en llocs del teu propi país, ja no parlen de nostre llengua. Doncs imagineu-vos, en un lloc governat per reis castellans, amb l'interès de portar a castellà i que totes les regions d'Amèrica passessin a Castella i no a Catalunya. No havia de passar. Però tot i així, el català no s'ha deixat de parlar mai a més. No s'ha deixat de parlar mai, fins i tot en Macià. Quan recapta fons per la independència de Catalunya, va no ser dels catalans d'Amèrica. Algú de nosaltres pot dir, no, clar, perquè a partir de l'obertura dels ports, a tard del tercer, els catalans hi van. Ja fet, ja fet. A partir de Carles III és català i van, però aixecar-les, l'obertura dels ponts de Carles III no diu que s'obrin els ports i prou, diu que s'obrin els ports del comerç directe, o sigui, sense passar per Sevilla. Aleshores, tenim estudis, això és el 18, tenim estudis sobre el comerç de Catalunya en el segle XVII. Tots els catalans són a mèrit del segle XVII comerciant. Però és que encara tenim estudis dels catalans a mèrit del segle XVI. I tots els catalans són a mèrit del segle XVI. La primera indústria de sucre, la fa un català. Les indústries de seda les fan els catalans, perquè la indústria de seda a Espanya només existia aquí. I tota la indústria, abans del descobriment d'Amèrica, després ja passa a l'Ebre, a partir de la Germania del País Valencià, els que va ser una revolta en què hi havia molts mercaders i molts sabers, per no ser perseguits i exterminats per la corona, se'n van a Castella i creen les seves indústries sederes a l'Ebre. Però la indústria sedera i la indústria de la canya de sucre, que en el fons la necessitaven després pel plom i per l'aigua de vent, s'han creat d'Amèrica per català. I avui dia les marques de Roma encara ho són, el Cardit, el no sé què, hi ha dos o tres. No sé, el Pujol és cubà o és d'aquí? Però abans hi ha dues o tres marques que si les mireu encara hi són. Doncs us dic que els estudis sobre el comerç català-americà fet per estrangers expliquen que els 16 tots els catalans estan comerciant amb Amèrica. I el 15 que era, als 8 anys, que ja us he explicat, si van sortir d'aquí, en Colom torna aquí, i tota la segona expedició, diguem l'expedició ja formal, categòrica, militar, cavalls, mules, arbres per plantar, les canyes, tot, es prepara a Barcelona. Tenim els 115 i 120 documents preparats, firmats pel rei i la rei a Barcelona, de la qual només en conservem còmics. Però tots estan firmats a Barcelona, després sí, aquí en Sevilla, aquí en Granada, aquí en les costes d'Andalusia, però tot està firmat a Barcelona. Fins i tot hi ha un cas molt curiós, us l'explico, perquè veieu que la reina tenia tanta curiositat de veure aquests mariners a Sevilla preparant l'expedició, que diu que es va enfilar a una torre d'un campanar i des de l'alba veu, oh, quina gran sigla que fan aquests vaixells, els homes carregant i descarregant les naus. Però és que resulta que tot el 1493 la reina Isabel és nou de Catalunya. Per tant, o tenia la cama molt llarga, o algú tenia el braç molt llarg per retocar els textos. De veritat, es podeu decidir el que més us plagui. Però realment és cert que els textos diuen que la reina Isabel en Sevilla subia una torre, però si la reina era aquí, és que hi havia dues reines Isabel, però és que algú es prema el cap. Jo sempre penso la segona opció.
No, molt cosa desplaçada. Us podeu donar una mica d'exemples de noms de llocs d'Amèrica, l'Argentina, Jamaica, Califòrnia, que sigui bé, aquest nom.
A veure, Jamaica diuen que Colom va posar aquest nom perquè significava Santiago. Algú diu que Jamaica és dels indígenes, però alguns textos, la majoria de textos, diuen que Jamaica, diu així, perquè en castellà no significa Santiago. A veure, veieu alguna connexió entre Jamaica i Santiago? I, per exemple, cognom català medieval, Jacme. Jacme. Sabeu que amb el migdia, molta gent diu migdia, que heu fixat? Migdia. A la fonètica, unes formes fonètiques assimilen unes altres. Doncs tenim documentada la forma Jacme, Jacme, amb dues termes. Jacme.
Com es pronuncien?
Jacme, com un citat. Per exemple, això se'n diu una assimilació fonètica. Hi ha una vocal més forta que assimila una que és més difícil. De dir, per exemple, setmana, ningú diu setmana, tothom tots diem setmana, com si hi haguessin dues gemes. Aquesta setmana, sí o no? Setmana. Doncs en Jaume, per fer igual a ell, Jaume. I tinc una forma escrita en català d'un text del segle XIV que diu Jaume. Jaume és el germà, i el fill i el pare d'en Colom. El Colom descobridor té un germà que es diu Jacme, un fill que es diu Jaume, que és el segon virrei i el mirall de les Índies, i el pare que es diu Jaume. Jaume, el diminutiu de Jaume, 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 Mica. Dominic, Dominica. I està clar, si no té sentit que es digui que Jamaica significa Santiago en castellà. Una altra, per exemple, l'illa Montserrat. L'illa Montserrat es diu Montserrat perquè en el segon viatge Colom diu, ostres, aquestes muntanyes d'aquest dia semblen les de Montserrat. Però a veure, agafem la història de Colom Genovès, que no es mou de Gènova. fa un viatge i travessa l'estret i davant de les costes de Portugal i s'acaba per uns cursants. Naufraga, neda i va a Lisboa. De Lisboa prepara una expedició de descoberta amb el rei, l'enganya, s'enfada, surt de Portugal i va a Palos. A Palos prepara la primera expedició, arriba a Barcelona, de Barcelona no es mou, de Barcelona, perquè és més digueïna, però un cop, viu i no veig, no sabeu, però potser en color sí, i torna i li posa el nom de Montserrat, bé, i avui dia encara es diu Montserrat, bé. I després es diu també, i Argentina, esclar, els argentins diuen que arriben de dia 100, i home, no sabia que tinguessin tants originaris romans de la conquesta d'Argentina, no? I l'altra cosa és una explicació que es diu que Argentina, que el riu Plata, es diu riu Plata perquè es fa el riu per un passar, per on feien baixar tots els metalls de l'interior d'Argentina, el feien baixar pel Plata i se l'han dit cap aquí. Bé, quina relació hi ha entre Plata i Argento? Que Argent és la paraula catalana i Plata és la castellana. Com que sabem? Sí, per això us ho dic, però el romà no és l'opinari. És una opinió, Jo dic la meva opinió, que soc... M'he mirat 10.000 topònims, tinc 300 mapes a casa que m'he mirat fins a l'extenuació tots els noms, i n'hem de molt interessants. Per exemple, al Canadà hi ha les Illes Nenes. El mapa d'en Sebastià Cabot hi ha les Illes Nenes. I Roca, Nenes, hi veus quatre llocs allà. Enteneu? El riu Sant Llorenç també es diu... Està a la toponímia, diu... Sant Lorene. Clar, quina relació hi ha entre Lorene i Sant Llorenç? És molt senzill, es confon en la transcripció la M per la N, cosa que avui dia passa amb els nens, amb la gent que escriu, encara dos pals, un pal, tres pals, i la té trencada, si no la llegeixes bé, sembla un nen. Per tant, el que va copiar Sant Llorenç i va posar Sant Lorene, i és que només té un sentit, si l'original mal copiat és Llorenç. És un altre, això és el Canadà. Per tant, tota la toponímia, si era en català, havia de reflectir aquest esprit català, i en el fons hi és. Hi ha pobles, hi ha un parament, que s'ho consultaran els pobles que tenen noms catalans. I l'últim, que era aquest que m'he dit, quin era el que m'han dit, perdona, Argentina. I jo l'explicació que hi trobo és que el riu en què havia de baixar, el que havia de baixar el metall, es diria Argent, el riu de l'Argent, per on baixaven l'Argent. De la mateixa manera que a Barcelona, per entrar amb la gent per aquell carrer, algú se'n recorda aquest carrer? Doncs es diu Argentaria. Doncs si pel riu Argent porta la gent i el riu es diu Plata, el país per on passaria la gent es podria dir Argentaria, o es podria dir Argentusti, o Argentiti, o Argentina. És una conjectura. És una conjectura que fins que no es tinguem un document que diu que Argentina diu així, el que sí que és cert és que no hi havia una tendència a posar noms llatins. I l'altre és el nom de Santo Domingo. Per exemple, aquí acabaré i donaré la paraula. Sí que penso en mi. Santo Domingo. Una història que es diuen que Santo Domingo es diu Santo Domingo perquè Colom hi va arribar un diumenge. Bé, podria ser, però de fet, mira de tots els altres noms que donen color i no li diu cap Sant Lunes, Sant Marta, Sant Miercoles, ni Sant Jueves, Sant Jueves, ni Sant Sàbado. O sigui, això hauria estat una forma de divinitzar o santificar un dia de la setmana. Sembla que un turista que es diu així perquè hi arriben al diumenge. Però resulta que altres, o uns quants turistes en aquesta versió, i uns altres turistes diuen que es diu Santo Domingo perquè el pare de Colom es deia Domingo. El color que no és. Per tant, fixeu-vos que anem fent. Ara bé, la meva conjectura és que si els catalans van ser els primers a arribar allà, si els habitants de Palma d'Empordà, i els de Begur, i els de Palamós, i els d'aquella gent de Torroella i així, eren un os important de nombre i bruix de persones, podia haver estat que batallessin un dels seus primers pobles amb el nom d'algun dels seus patrons. Conjectura que em vaig formular al començament de la recerca fa uns 20 anys, no? Mai he trobat cap prova que m'ho confirmés fins fa 2 anys.
Per
favor,
però el
gringo en català no s'ho veig. Avui dia sí. No, perquè és un sang castellà. al segle XIII, per això la gent es diu Mingus, no es diu Mec, eh? Perquè si no, ja si estiguessin nenes, tindríem ja les deixes al Mec, si no les Jo faig conjectures. Les conjectures només són indicis que hem de veure corroborats per altres fonts. No val sobre una conjectura pontificar. O sigui, quan jo pontifico en alguns camps és que tinc un gran abast, molt variat. Cròniques de metges, de viatgers, toponímia, història, geografia, geògrafs, algun astrònom que parla d'Amèrica. Tenim la informació agafada per molt costat i que conclueix en allò que jo m'havia fet a la conjectura. No només la conjectura. En Santo Domingo era una conjectura. Podria ser que, clar, el que feia la gent estava organitzada en gremis. Estava organitzada el gremi de tal i tenia un patró. El gremi de tal tenia el seu patró. El patró del poble, quin és el patró de la... de la Garriga. Sant Esteve, doncs, per exemple, si teniu algun mercader que ha fundat una ciutat en algun lloc, és possible que faci una ermita que jo li dic, l'ermita de Sant Esteve. A Sant Martí, d'Arenys, la gent també es diu Martí de Roma. Mireu, hi ha alguna Esteve que dintre? Ens perdeu les tradicions. El seu gènere, algú té un parell que estigui en teva?
Nosaltres ho mirem per l'hora.
El vostre fill. O sigui, és normal que si el patró del poble es diu Esteve, el fill, el nen, el germà, el cunyat, el veí, sempre hi hagi alguna Esteve. I aquesta gent, un tipus de gent, sobretot els de la congregació de les armes sagrades de Sant Esteve, quan arriben a un lloc, van a la congregació de les armes sagrades de Sant Esteve, no? Doncs a Amèrica jo vaig dir, podrien fer aquella gent del fill del mateix que podríem fer ara, podrien ser els tapals, vallapals, a veure, com es diu el patró, perdoni, quan celebren vostès la festa major? Diu el 3, el 4 d'agost. Ah, m'apunto, va sortir el 3 d'agost, recordeu? La primera expedició, si no recordeu, jo dic, surta el 3 d'agost. El 4 d'agost, quina realitat, no? I, ai, per cert, i com es diu el patró del poble de Pau? Sabeu com es diu? Com pot dir? Tu vingo! I ara només em faltava una cosa. Només em faltava trobar una font que digués que Sant Domingo es diu així pel Sant Domingo. I la vaig trobar fa dos anys. O sigui que podem interpretar que Sant Domingo és Sant Domingo perquè hi havia un sant que deia Domingo, perquè hi havia uns mariners que deien un patró que deia Domingo i aquests mariners eren de pau i van sortir el dia 3 perquè el 4 no podien sortir perquè era la festa del poble. I si no, que caigui un llamp i em mati ara. No ha caigut. Jo també ho faig. A veure, senyor, mira un llamp i s'aquello. Però també són responsables, encara avui dia, hi hagi una tribu, es parla d'una llengua, es conservin diccionaris de llengua indígena, alguns van lluitar perquè aquells llocs indígenes s'independitzessin de la monarquia, alguns, saps? O sigui que nosaltres, com que... El què? Clar, que jo t'ho dic perquè ho he llegit, saps? Perquè... Però sí que estic d'acord en què hi ha dit al començament, no sé si ho diu, perquè hem d'assumir també el nostre grau de percentual de corresponsabilitat en els prohibits, no?, i el que no sigui de manicar. Però a la mateixa mesura que uns es carregaven en color, per exemple, el van distribuir perquè no deixava que fessin esclaus, no deixava que viuessin, i el van i els distribueixen. I el rei, abans de l'escriptura, diu, home, home, i escolta, si algú viola el bat del mínim, no cal, pensis que no, no li podrà anar ningú, a Amèrica, no cal que sigui tan indepèrdic. Tota la historiografia contemporània acusa Colom de ser un intransigent, un personatge autoritari, un personatge sense escrúpols, que feia menjar el més pintable, no? Que diria? I no és així, feia un privilegi. I tot és un intransigent. Perquè Colom creia que els indis, amb tots els efectes negatius que vulguis, els indis havien de ser súbdits en iguals condicions que els cristians, del rei d'Espanya, intenta fer els impossibles perquè siguin tractats com a súbdits. Per tant, si tu trobes un súbdit, puïn de la presó. Si tu violes un súbdit, que t'aguenti i mates un súbdit, també. I això és el que ens volen fer. I quan arriba, per exemple, la banda que el va destituir, diu, hòstia, hi havia porques per allà penjada, hi havia cap de penjada, i això arriba a l'arribar perquè si no van davant més penjat dos més. Que intentaven, en la mesura que els era possible, i això surt en el 1492, aquesta pel·lícula de Mendes Amigetti, doncs aquesta pel·lícula de Mendes surt i es veu que en Colom intenta defensar d'alguna manera que és aquella mújica, el que simbolitza una mica l'ànima costa de Castella, que el que vol és la riquesa dels indis, esclavitzar-los, recordes que hi ha una lluita, no sé si heu vist la pel·lícula, però d'alguna manera intenten fer aquests dos pols, no? Un pol que intenta defensar els indis i un pol que intenta exterminar-los. No? I això, penso que en el grau que nosaltres ens pertoca, també ho hem de decidir. No?
Sí, però mira, encara hi ha una altra cosa que podria tenir en compte i que em sembla que podem fer, la política espanyola. La política espanyola passa a ser absolutista. Primer, en cas, l'emperador tenim la reforma i la quarta reforma. Per tant, són guerres, guerres religioses. I ell només interessa la plaça que li ha d'Amèrica per la seva guerra. Però després hi ha, amb els següents monarques castellans, hi ha que crear la institució. La quarta reforma fa que sentim frases sobre els castellans per tot arreu. Doncs aquí hi troba una mica d'explicació del tot, diguem-ho així, que fa la política d'Amèrica. El tema és que aquí, la política de la metròpolis, per força, té que s'acompanyen els problemes. Clar, com diuen ells catalans i castellans...
És que és així, mirant la informació de com se separa Sant Martí d'Arenys i Santa Maria d'Arenys és una cosa bastant normal, no? Per entendre's millor, ens aprenem. Tu no hauràs de venir a Sant Sur i jo no vindré a mitja de dotze. Tu no m'hauràs de pasturar el bestiar i tu no hauràs d'anar... I així, sols d'anar a fer les coses relacionades amb mar i la costa i jo les rendo coses de... I i veiem altres qüestions, i segurament que hi havia algú que no volia tot això, és normal, però arriben a una entesa, i això queda molt impactat, i ara ells de mare d'ells amunt, els pares són igual, i tu mires el president del govern espanyol amb tots els pobles d'Amèrica, i són la mare de simpàtics i tranquil·les, i hermanes, i tot, però va, tots menys nosaltres, què passa, tio, no? Que ens han vist a venir, no? Només ho deia, només ho deia en aquest sentit, no? Que no hem de demonitzar.
No, aquest sentit
de tenir com a cosa,
sí que
veiem
una
més bonica història
sempre
de màxim. I del temps. Última pregunta, m'han dit, i anem a dinar. Hi ha una última pregunta?
Això popular, que no sé, o jo sé, va morir la persona,
per exemple, això. A veure, ja només ho he llegit amb un que diu, ho he llegit amb una crònica. La crònica no l'he llegit mai, però hi ha una versió que diu que en Colom va morir a la presó. Enlloc més ho he llegit. Ara, el que sabem és que ell, quan torna als seus viatges, ell és un home molt vell, el rei il·lumina-me, a veure la cort i l'altre no pot, no s'aguanta, I diu, sort tinc que les nits, quan no fa tanta calor i la pressió, no sé què, que puc escriure una mica i puc enviar una carta, perquè és l'únic moment en què les mans em responen. Ara, m'estranyaria molt que... Podria ser, perquè necessitem més informació, que ho escrivim des de la presó, però a mi m'estranya, perquè totes les cròniques diuen que la morir a casa seva, de vell, i la morir de vell, i molt vell. I de fet, en Colom, quan es compara amb algú de vell, ho fan gent que té més de 100 anys. Aquest és un altre conflicte pel qual molts historiadors catalans no han acabat de trobar qui era Cristòfor Colom, perquè com que el Colom genovès és molt jove, els Colom de Barcelona són més vells, no, ens diuen que no encaixen. Sí que encaixa, però has de comptar diferent. Has de comptar, tenint en consideració també el retoc del censor, que et posa, el treu, i t'ha dit, el pot, el genovec, el treu pel català, 20, 30 i en alguns casos 40 anys. Però en Colom es va morir a l'entorn dels 80 anys, 10 o 15 amunt, 10 o 15 avall. Però a l'entorn dels 80 anys. Jo he fet el càlcul fins a les mores 89. Per tant, un home vell, tan vell. I penseu que també tenim un altre prejudici quan mirem el passat, és que veiem un home de 60 anys acabat. Oh, és que el segle XV, home de 60 anys... A veure, qui té 58 anys? Més de 58 anys aquí, sisplau, ho veu així de la mà? Ho sentiu persones acabades? Algú de vosaltres porta algun negoci? Estava per davant d'un negoci, d'una empresa, d'un taller, amb una feina... Doncs en Colom igual. Penseu que anar a una expedició a l'oceà no era remar, en Colom no remava. Deia, estibor, bravo, un grau cap aquí, agafava el sextant, mirava l'alçada del cel, o la formada, la profunditat, i prenia decisions. No havia ni de treguinar el sac del menjar, ni de liar les veles, com a molt, com que era un expert i consumat de vegades, com a molt, en algunes aigües estranyes, ell es posava el timó. I diu que el cop a gairebé per la vista, es fa 3 o 4 dies sense dormir per no deixar la nau a mans d'un expert. Se'n va dormir i la nau com cal. Si la Santa Maria és aquesta nau que diuen que ens ho va a la campana, que ens va a l'espai, que ens va a callar la nau Santa Maria. Ell, que vol, deixa les mans a cada un segon i la nau s'acaba. I la gent és així, és molt perillós. Nosaltres veiem anar per mar com una cosa normal, però al segle XV travessava l'Atlàntic, que era com enviar una nau a Plutó. I en el camp li farà que a Plutó una mica de tonteria, si pots arribar, no? Anaven i a l'hem que veiem, com si no haguessin ni estel del cel, no? Anaven allà a veure on arribem. Ara, necessitaven tota una sèrie de tècniques i ciències, però en Colom realment hi ha l'últim viatge i està molt malalt, torna malalt, es passa amb una gran part del viatge a nit i torna i està dos anys morint-se. I es mor de vell i tots els cristes ho diuen de vell o de molt vell. I realment això és el que permet identificar en Colom en aquesta ciutat de Barcelona, que també coincideix amb el nom, amb els càrrecs, els oficis, els llocs, la família i també amb els anys. A veure, Maria, la pregunta era acceptada.
Si se'n troba més ara els manuscrits d'aquells, que segurament diuen, jo m'han ensenyat així, que ell havia fet els quaderns de la llengua, si se'n troba més ara en català, perquè...
No tots són còpies, eh? El que passa és que aquestes còpies, com us he dit, doncs, el copiar ràpid es fan errors, no? I aleshores aquests errors, fa poc, en un documental de Discovery Channel, un especialista en lingüística de la Universitat de Barcelona, deia, quan en Colón s'equivoca, a quina llengua va petar? A l'italià, al portuguès o al català? I, no sé, en el 98% de casos en fa el català. Per exemple, tu dius, saps que en català és gener, en castellà és genero, però no genero, saps? Doncs, en algun cas, tu és genero. Això és un error. A quina llengua la matada? Doncs segurament no. Coses així. Es troben, però els originals ja m'agradaria que estiguessin guardats. Imagineu-vos pels nostres d'aquesta època. Ho traduïm tot, però guardem els originals per si de cas es troben. Molt bo, eh? Segurament no, però potser no es pensen que es trobin els que hi ha, també. El senyor Cervantes diu que els seus originals estan guardats en els arxius d'Alemanya, els originals del Quijote. Per tant, algú sap que els originals s'havien de guardar d'alguna manera per una senzilla raó, perquè com que els llibres s'havien de comprovar de visió en edició que diguessin el que tocava dir, és possible que cada vegada que es tornava a donar una nova llicència d'impressió haguessin de contrastar les fonts i que guardessin alguna mena de pauta. Per això, només havia efecte de complir la legalitat del que era de la lletra, podia ser que es guardessin per fer de cas la següent edició no està d'acord amb tal com nosaltres hem escrit. Però em sembla que està molt magre trobar algun original guardat. El que sí que pot ser és que un dia obrint o fent una cova en un palau o en una casa del segle XVI o del segle XVII, que sé que ha passat, tires una paret de terra i surt una llibreria, o sigui, una biblioteca. Que en un d'aquests llibres hi hagi una edició, una primera edició d'algunes cròniques d'aquestes, que es conserven només edicions posteriors, o una còpia d'alguna cosa rara que ens permeti obrir el nostre coneixement a algunes fonts no manipulades. Això sí que és possible, i això passa cada 15 anys. Fa poc em va trucar una descendenta del cosmògraf de Colom, d'en Jaume Ferrer, i em va dir, escolta, mira, que fa uns 15 anys, a casa meva, jo soc descendenta del Jaume Ferrer, el cosmògraf que divideix l'Atlàntic entre Portugal i Espanya. Els castellans viuen entre Portugal i Castilla, però vas a fer el tractat original i entre Portugal, Castilla i Aragó. I diu així, i un mitjà pagat.
Fent un esforço, tot una gent de la Generalitat que allà s'ha d'ahogant, mirant i no sé què, i com que el meu pare que viu, això ho portava ell, i me'n vaig tornar a Barcelona. El meu pare és mort, la casa em passa com a herència a mi, vaig allà, al cap de 15 anys, o 17, o 30, no ho sé, i, ostres, ja tenia la biblioteca, què se n'ha fet? Començo a buscar primari. El fotògraf que ell el coneixia, va a la botiga, li pregunto, escolta, aquelles fotos que vas fer d'aquell llibre, diu, i jo pensava, quina fuga. Això he passat a mans d'un periodista, li vaig suggerir, si volia investigar el tema d'aquesta biblioteca, que un amic meu, que és editor, podia editar-li el llibre i estar en contacte per veure si finalment està una investigació o no, d'on ha anat aquesta biblioteca desapareguda d'en Ferrer Caplana. Però aquesta biblioteca no era res, i això que és de Salamanca, això és una broma i no pot ser comparat en totes les biblioteques de monestirs de Palau i de particulars s'estan estudiant. Per això que és de Salamanca, a mi, a mi no em digui el territori, però ja se'n poden quedar perquè excepte una escòria personal, és que a mi si em roben les ulleres, aniré a fer una denúncia, però que ja recuperi les ulleres, no suposarà un canvi de perspectiva general sobre el nostre passat. Oi? Simplement, aquestes ulleres són meves i és l'adquisició de les que tinc jo, i no aquesta de canya. Doncs aquest també no ens dirà que hi va haver una guerra civil, perquè ja ho sabem. No ens dirà que hi ha entre els franquistes i els dimonsters o els republicans, ja ho sabem. No ens dirà que hi va haver execucions gratuïtes, perquè aquí la informació que ens aporten aquests mateixos no canvia de res la nostra perspectiva sobre nosaltres mateixos ni sobre el nostre passat. En canvi, tots els milers de llibres que sí que han desaparegut, aquests no els volia ningú.
Perdoneu?
No,
sí, però molt poc, som un lloc, el nostre equip de recerca, som un lloc, per tant també aprofito, ara que m'he fet venir a tot això, si algú d'aquí té algun interès historiogràfic, cultural, literari, i diu, a veure, a mi queden com a molt 100 anys de vida, no sé, com a molt es queden 100 anys de vida, almenys jo sempre, com a molt, jo viuré 100 anys més. Amb aquests 100 anys que em queden de vida, vull contribuir a recuperar, a buscar, a posar el meu granet de sorra per a la reconstrucció de la nostra memòria col·lectiva, posar-vos en contacte amb mi i segur que no ens oblideu per la resta de la vostra vida. Anem a... Perdoneu, última cosa. Aquests investigadors que us deia estem aplegats en una fundació, que és la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, que hi podeu accedir als que mantingueu a través d'internet a histocat.com, histo, història, cat, de Catalunya, punt, de punt, i com, de com ens va dir, eh?